Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Encetem la setmana del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, i volem que aquesta commemoració estigui ben present al Penedès en xarxa durant aquests dies, a través de veus reconegudes i sàvies que ens convidin a reflexionar. Com la que ens acompanya avui, és tota una dona referent en el periodisme. És la Rosa Maria Calaf, que aquest dimecres participarà a Olèrdola en la presentació d'un original projecte de commemoració del 8M. Conversa amb ella des de Canal 20, el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, podem parlar amb Rosa Maria Calaf. Rosa Maria Calaf, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, encantada de ser amb vosaltres.
Nosaltres, vaja, molt agraïts de que puguis mantenir aquesta conversa. Rosa Maria Calaf és una periodista de llegenda, corresponsal de Televisió Espanyola arreu del món. Ha estat a Moscou, Nova York, Buenos Aires, Viena, Roma, Hong Kong, Pequín, ens deixem molts llocs. Has cobert conflictes bèl·lics, també Jocs Olímpics. Va ser la primera cap de programes de TV3. I dimecres participes a Olèrdola en la presentació del projecte El Bosc de la Vida. És una intervenció, ens han dit, multisensorial, que ens apropa a 20 dones del municipi i a les seves referents. Com t'arriba la proposta i què et sembla aquest artístic i original plantejament de commemorar el 8M?
Doncs mira, em sembla fantàstic, la veritat. O sigui, ja fa molt de temps, és a dir, que ho porten preparant mesos, que això és molt bo i que normalment és poc habitual. I sobretot també que és molt poc habitual donar-li doncs, aquesta espècie de caire diferent, no? Que no sigui simplement doncs, una conferència o un col·loqui, però tal com estem acostumats, no? Sinó que hi ha moltíssima imaginació al voltant, moltíssima creativitat i això sempre, ja dic, sempre és molt d'agrair perquè, a més, doncs, evidentment per les persones que hi assistiran, doncs, té, a part del missatge que és important, doncs té un atractiu, no? O sigui, té una estètica particular. I no vull revelar res perquè no sé fins a quin punt se sap, o sigui, bueno, s'ha explicat ja una mica de què va la cosa, però ha sigut ja d'entrada molt divertit preparar-ho. Això ja us ho haig de dir, perquè ens hem disfressat i tot. O sigui, que imagina't.
Caram, estarem al cas dimecres. En moltes ocasions, Rosa Maria, t'has referit a Marta Gellhorn com a referent professional teu, no? Va ser periodista, sí. Dona de Hemingway, però si tu haguessis de triar un referent més proper, més inspirat en la teva vida quotidiana, més en l'àmbit personal, com han fet aquestes 20 dones d'Olèrdola, a qui triaries i per què?
Sí, doncs jo sempre penso, a veure, els meus referents, diguem, eren una mica les viatgeres del segle XIX, no? Perquè crec que i les que estaven doncs, escrivint, eren viatgeres, però a més escrivien, no? I explicaven el que veien, i explicaven doncs, les persones que trobaven, i per tant explicaven el món, no? En un moment en què no era com ara, no? Perquè ara és molt fàcil que amb un clic no ens col·loquem a l'altra punta, no? I podem saber, doncs tenim un accés al coneixement extraordinari. Aleshores, com tot fet, no era així. I els viatges eren molt difícils. I jo sempre m'he considerat una viatgera, no? Realment, i crec que sempre vaig pensar en buscar una professió que em permetés seguir viatjant, no? I la meva família ja ho era viatgera. Per tant, doncs he tingut la sort, no, de poder barrejar les dues coses. I aquestes eren les meves grans referents, ja dic, eren capaces doncs de passar aquestes dificultats tremendes per moure's, però que alhora tenien una capacitat d'observació i una capacitat de relat, no? Però clar, amb un abast doncs molt més petit, evidentment, no? No arribaven doncs als milions de persones que podem arribar ara. I això doncs és clar, és una complicació, diguem, afegida per la responsabilitat, no? Però ja més diguem, mirant-la dintre de casa, doncs jo, la Carmen de Burgos, que era molt poc coneguda fins fa un pocs anys, doncs ser la primera, que es considera que va ser la primera, diguem, corresponsal, perquè de fet va anar a cobrir la Guerra del Rif, o sigui, va estar personalment al Marroc, no? I va ser la primera que va estar en una redacció, tot això, doncs té uns llibres fantàstics també, va viatjar per Europa just quan la Guerra Mundial, i en fi, i l'Oriana Falacci, o sigui que afortunadament hi ha moltes dones per mirar-se, eh? L'altra cosa és que han estat molt invisibilitzades.
Tu, amb Pilar Gómez Borrero, per exemple, va ser una dona pionera a Televisió Espanyola com a corresponsal i corresponsal internacional, no? Les coses en aquest àmbit han canviat molt, perquè va obrir un camí que després han seguit moltes i excel·lents professionals, dones periodistes.
Sí, és clar, perquè en aquell moment érem dues, o sigui, no érem més, o sigui, estem parlant de l'any 70, i que féssim internacional i féssim doncs, viatges, no? La Carmen Sarmiento i jo. I era un àmbit absolutament masculí, molt tancat i en el que no se suposava, no? Que una dona hi tingués que ser, com a tals altres àmbits, que eren pràcticament tots. Però, en fi, aquest clarament, no? I aleshores, doncs, la complicació era primer això, entrar, no? O sigui, que poguessis entrar en aquest espai i després doncs, mantenir-te i sobretot tenir les mateixes opcions, perquè de vegades doncs, el que passava és que sí, podies estar en un programa o en una secció, etcètera, que tinguessin, que fos internacional, però que aleshores els tipus de temes o el que se t'assignessin doncs, no fossin els mateixos, ja dic, que realment els companys homes, no? I tot això doncs, era una baralla diària, no? per aconseguir-ho. Però també t'haig de dir que, sincerament, doncs, jo agraeixo molt als companys, que la majoria dels companys vaig trobar, doncs, alguns que evidentment no, amb un rebuig frontal, no? Allò de considerar-te una intrusa i què fa aquesta aquí, però en general no, i en general, doncs, bueno, curiositat, una gran part de condescendència, també, però, sincerament, doncs, tinc companys amb el que tinc un apreci extraordinari, que encara som molt amics d'aquella època.
Sovint ens referim a la necessitat de seguir commemorant dates com el 8 de març pel camí que falta recórrer en matèria d'igualtat, però també és important, entenc, per no retrocedir en el camí, per no desfer-lo. Creus que estem en aquest moment de defensar conquestes que ens poden treure?
Bueno, absolutament, no? Crec que ho has descrit molt bé, perquè és cert que s'ha avançat infinitament, perquè és això, fins i tot hem passat doncs, de ser a la Televisió Espanyola, a la Televisió Pública, doncs, d'un país ser dos dones, que en aquest moment doncs, hi hagi més dones que homes, i si ens hi fixem en la informació internacional de primera línia, no? Tant de conflictes com de cimeres, en fi, de punts calents, diguem, amb tots els sentits de la informació, normalment hi ha més dones que homes en aquest moment. Hi ha les facultats i tot això. És a dir, que la quantitat està clar que s'ha guanyat, no? Ara, l'accés, o sigui, en els espais d'opinió, en els espais de direcció i, sobretot, en què el treball sigui considerat de la mateixa manera, encara queda molt per fer. Però, com bé has dit, o sigui, el perill en aquest moment ja no és només seguir avançant, sinó no anar enrere, no retrocedir, perquè hi ha clarament, no, una voluntat per part de determinades forces de limitar els drets, no? I no només el dret a la igualtat, el gènere, no? Sinó que en altres drets que la ciutadania doncs, ens ha costat molt i hem hagut de barallar molt per arribar fins aquí, doncs ara es volen destruir i bueno, doncs retallar, no? O sigui que això és un tema que l'hem de tenir molt present.
Parla'ns una mica com veus la professió, si et sembla, perquè fer el que tu feies, anar al lloc dels fets, explicar-ho amb rigor i honestedat, sembla, Rosa Maria, que cada cop és més difícil. Com ho veus?
Doncs sí, ho és, perquè des de ja fa bastants anys, és a dir, tot això comença als anys 80, eh? O sigui, imagina't si fa temps que s'està fent aquesta espècie d'anar trencant, d'anar minant, no? O sigui, una mica doncs, tot el que són institucions i, com dic, no? De fet, els drets aconseguits, els drets, ja dic, en matèria de gènere, però en matèria laboral, en matèria de benestar social, de justícia social, de fet, no? I aleshores, en el tema de la premsa, doncs ha sigut molt evident que el que es vol és que la premsa rigorosa, independent i efectivament compromesa, no? O sigui, el que ha de fer el periodisme, que és servei a la comunitat, doncs eliminar-la, perquè, esclar, molesta, no? Posa pals a les rodes en aquells models de societat que, bueno, autoritaris i que no volen que ningú doncs, els hi qüestioni el que decideixen fer, no? I això ho estem veient ara extremadament virulent, no? Perquè des de, ja dic, això es va començar fa molts anys, però en els darrers anys et impedeixen que aquest tipus de premsa arribi a estar en el lloc dels fets, que és fonamental per poder informar, i que l'accés a les fonts a les fonts de poder, a les fonts de decisió, sigui econòmica, política, doncs cada cop sigui més difícil. Es van inventar els gabinets de comunicació, que d'una banda doncs, són molt útils, hi ha gent estupenda i quantitat de professionals treballant molt bé per facilitar, diguem que aquesta seria, no, la tasca fonamental de la comunicació entre aquestes fonts i el ciutadà mitjançant el periodista, que és el que som, intermediaris, i en canvi doncs, s'està fent en general ara en aquest moment tot el contrari. Hi ha unes campanyes de desprestigi, de descrèdit dels professionals i de voler canviar aquest periodista que tu descrivies també, no? Rigorós, doncs, ja dic, independent, transparent, honest, en fi, que intentava doncs, fer les coses el millor possible perquè el ciutadà tingués aquelles dades que li calen per prendre decisions, doncs canviar-los per predicadors, activistes digitals, és a dir, qualsevol altre model, no?, que sigui molt més influenciable i molt més manipulable, no?, perquè en lloc de, ja dic, d'explicar el que passa, expliqui el que es vol que es digui què passa, no? I bueno, tenim l'exemple en l'extrem, és el Gaza, no? En aquest moment, que la premsa internacional no hem pogut entrar, és a dir, que ni tan sols se'ns ha deixat entrar al lloc dels fets, i els periodistes locals són directament assassinats, com sabem, no? Per tant, vull dir, un exemple més clar de quina és la voluntat, doncs em sembla que és difícil de trobar, eh?
I a vegades les noves tecnologies que haurien de jugar un paper positiu en aquest servei públic de facilitar a la ciutadania informació de rigor, pot jugar en contra perquè ens dominen o ens poden
clar,
dominar.
Esclar, o sigui, evidentment la tecnologia és la millor tecnologia que mai hem tingut a l'abast, és a dir, la humanitat, pel millor coneixement. I el millor coneixement, és a dir, el saber, vol dir que és el que ens fa lliures, no? Perquè és el que ens permet, ja dic, prendre aquestes decisions amb coneixement de i valia la redundància, doncs amb coneixement de causa, no? I aleshores, doncs, diguem que minant la qualitat de l'educació i minant la qualitat de la informació, el que tenim és una ciutadania, ja dic, molt vulnerable, extremadament vulnerable. I això és el que en aquest moment ens hauria de preocupar, perquè hi hauríem de defensar-nos contra això. I això, la tecnologia, clar, que és un instrument, si s'utilitza bé, doncs és fantàstic, perquè és un instrument, com dic, de coneixement, coneixent doncs vol dir de cohesió, no? d'apropar-te al que és diferent, de no rebutjar-ho, d'aprendre, en fi, de tot arreu, etcètera, etcètera. Doncs en lloc d'això, si s'utilitzen amb un fi pervers, té la mateixa força per aconseguir tot el contrari, és a dir, una eina de desconeixement, d'instal·lar la mentida, com bé sabem, no? Que en aquest moment ja és dificilíssim saber que és veritat i que és mentida, i per tant, doncs, si a sobre de que és difícil, perquè tecnològicament ja es poden fer, bueno, com ja dic, no m'extenc amb això perquè tothom sap el que vull dir, doncs si a sobre d'això també hem donat una educació que no fa que la ciutadania aprengui a tenir sentit crític, que li saltin les alertes, no? I quan vegi qualsevol cosa, doncs que no se la cregui, i si veu, ha de mirar qui està darrere i per què m'ho diuen, no? I això a qui li beneficia, no? Tot això, doncs, tot aquest procés, si això no s'ensenya, perquè no naixem ensenyats, doncs malament. Així que estarem, ja dic, que és una societat molt vulnerable.
Una persona compromesa com tu amb la professió i amb els drets col·lectius, també recentment t'has pronunciat en forces ocasions, ho hem anat seguint, contra l'edatisme, aquesta discriminació per raons d'edat, que de nou pateixen més les dones que els homes.
Sí, evidentment, perquè les dones sempre tenim el doble, no? O sigui, càstig, o sigui, el que sigui, o sigui, que afecti a tothom, més el fet de que sent dona, doncs, també, perquè, evidentment, doncs, ja dic que és una altra, ja parteixes, no?, d'un nivell més vulnerable. I l'edatisme, doncs, és molt clar, perquè l'edatisme en aquest moment és, sí, estic molt activa amb això, perquè, per raons òbvies, no?, perquè tinc 80 anys, per tant, més de 80 ja. Doncs, per tant, em toca, doncs, en aquest moment, igual que en altres moments, doncs, he estat combativa, doncs, amb el racisme, el colonialisme, el classisme, el sexisme, o sigui, tots els ismes, doncs, en aquest moment em toca l'edatisme, per lògica. I l'edatisme és això, discriminació per edat. I això vol dir que es vulneren, no, els drets de les persones grans d'una manera extraordinària que no toleraríem amb altres, etapes de la vida. I aleshores, doncs, per exemple, el que sabem, no, les farmacèutiques, doncs, quan investiguen, investiguen no en els grans i no en les dones grans, és a dir, grans o joves, en aquest moment això està canviant bastant, perquè ja portem anys fent protestes i, en fi, està canviant una mica, però la investigació dels medicaments i les proves i tots els estudis i tot això sempre es feien normalment amb homes, no? Quan els cossos biològicament, òbviament, són diferents, no? I després, doncs, jo què sé, quan arribes a urgències, hi ha estudis fets, que quan arriba un home, doncs, ai, que tinc problemes respiratoris, sento una opressió al pit, de seguida, doncs, possibilitat d'infart i, en fi, tot el que cal, no?, de bateries de proves. Quan arriba una dona dient lo mateix, això és ansietat i nervis, no? I aleshores, doncs, i tal. O sigui, que coses d'aquestes que no ens en donem compte, no?, però estan en el dia a dia. I després, per descomptat, els preus de les asseguradores, no? Que et passes tota la vida pagant una asseguradora i que quan comences a tenir, doncs, a partir dels 75-80 anys, et comencen a pujar, no et poden expulsar directament, perquè això clarament seria una violació flagrant, no?, d'un dret, i aleshores no es pot, però sí que es pot pujar el preu el que es vulgui. I aleshores què passa? Doncs que la majoria de la gent normalment no pot pagar. Per tant, ho ha de deixar, no? Aquest tipus de qüestions que no ens en donem compte, o el tracte de quan arribes que et parlen sempre com si fossis absolutament tonta o tonto, no? Que et parlen com si fossis un nen petit amb diminutius, la gent, de bona fe, en aquest cas, o sigui que en el cas d'aquesta infantilització, no?, de les persones grans i aquesta estigmatització, no?, d'inutilitat, de que cal ajut, etcètera, que evidentment hi ha una part certa en determinades circumstàncies, però no a tothom, no és un col·lectiu homogeni. I aleshores, això, doncs, la majoria de gent ho fa de bona fe, i et dic, però clar, no té cap sentit, i menys ara, no?, perquè en aquest moment, quan s'és gran, no? L'edat és un número, no vol dir res més, o sigui, no qualifica la persona, no? La persona no deixa de ser com és, o sigui, perquè hagi, bueno, respongui amb un número determinat des de fa moltíssims anys, quan la vida era molt més curta, per descomptat, amb molta menys salut que ara. En resum, és a dir, hem d'estar molt, molt actius en la defensa, no?, d'aquest espai, d'aquesta etapa, que no és més que una altra etapa de la vida. Tenim l'adolescència, que és per aprendre, o sigui, la infància i l'adolescència. Tenim la joventut i l'etapa adulta, doncs, per treballar i per construir. I tenim la tercera etapa, o quarta etapa, o quinta etapa, depèn de com ho vulguis mirar, que tots, a les que tots hi arribarem, els que tinguem sort, no?, d'hi arribar-hi, que el que tenim que fer és aprofitar precisament tot el que hem après i, a més, tenim el dret de viure la vida com vulguem viure-la cadascú de nosaltres, no? I d'una banda, la societat, doncs és evident que si no aprofita, no?, tot aquest talent, no?, i tota l'experiència, que això només es pot assolir amb l'edat i els anys, doncs és una societat molt poc intel·ligent perquè està malbaratant, no? I d'altra banda, doncs, en quant a les persones, doncs les persones tenim dret a fer el que vulguem i, no, i sobretot és molt perillós l'edatisme interior, és a dir, el que la societat admira d'una manera que moltes persones s'autolimiten dient, no, bueno, això jo ja no ho puc fer, jo vaig sempre al tema dels viatges, no? Perquè com que continuo viatjant igual i continuo viatjant en tot terreny i fent expedicions i movent-me exactament igual i viatjant sola, i, en fi, fent el que he fet sempre, naturalment, tenint en compte que tinc ara hi ha unes limitacions d'algunes coses i que no les puc fer, doncs, bueno, no passa res, no? Però totes les edats tenen limitacions, no? Per tant, és molt interessant el tema i, sobretot, molt necessari. Molt necessari posar-lo sobre la taula perquè hi hagi un debat, no?, sobre tot això.
Rosa Maria Calaf, és evident que arriba amb aquests més de 80 anys plena d'activitat. Per què no pares de fer xerrades, conferències?
Sí, bueno, realment pues, estic contínuament, vamos, de fet, just abans, el dia abans de venir a l'Olèrdola, estic a Màlaga, o sigui, dos dies després, doncs, tinc a Madrid dos o tres coses, després me'n vaig a Granada, En fi, o sigui, vinc de València, o sigui, ara que he estat doncs, també fent xerrades precisament a les de València sobre edatisme, o sigui que sí, perquè hi ha diferents fronts, no? Una part ja l'hem parlat, no? Que són de, bueno, els drets humans i la defensa, ja dic, d'aquesta societat que costa tant d'aconseguir, no? Aquesta societat de, ja dic, dels drets i el benestar, i para, doncs, també l'edatisme, o sigui que, i, en fi, per tant, sí, hi ha moltes coses a dir.
Que escoltarem aquest dimecres al local social Roser Montaner en la presentació d'aquest projecte, El Bosc de la Vida, que es podrà visitar a Sant Miquel d'Olèrdola també el mateix dimecres. A partir de les 7 de la tarda hi haurà aquesta presentació, un acte públic que comptarà amb la intervenció, la xerrada de la Rosa Maria Calaf. Rosa Maria Calaf, moltes gràcies, un plaer conversar amb tu. Ens hem deixat d'esmentar, ni que sigui una pinzellada, sí que quedi constància que tens vincles amb el Penedès, vincles amb Banyeres, no?
Sí, tant, o sigui, perquè jo, la meva família, la família del meu pare, la meva família paterna és de Banyeres del Penedès, tinc una casa que la vam restaurar amb el meu germà, que té 200 anys, que era la que li vam fer a la meva besàvia quan es va casar, que era la Pubilla, i aleshores doncs, hi vaig moltíssim, i me'n sento molt, 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 molt arrelada, clarament, no?, al Penedès, i hi passo molt, ara, clar, quan era fora, no?, però tant jo com el meu germà, doncs, és un lloc que hi tenim les arrels realment efectives, no? I ben, o sigui, molt, molt important en les nostres vides i cada cop més, no? Sí que sí.
Rosa Maria Calaf, de veritat, moltes gràcies, un plaer. Ens retrobem, ens veiem el dimecres i que vagi molt bé. Una abraçada.
Això espero, gràcies.
Penedès en xarxa.
Fàcil, easy, és el que canten de Commodores que ens duran el flash informatiu. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrow. Yeah. Why I'm easy, I'm easy like Sunday morning, that's why I'm easy, I'm easy like Sunday morning. To make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Seguim informant-vos al flash informatiu, explicant-vos que la sinistralitat laboral augmenta un 14,29% a l'Alt Penedès, amb el sector serveis com el més afectat. Durant el quart trimestre del 2025, l'Alt Penedès ha registrat un total de 392 accidents en jornada laboral en baixa, 343 accidents sense baixa i 59 accidents in itinere en baixa, amb un increment global del 14,29%. Al Garraf, les xifres han estat de 249 accidents en baixa, 328 sense baixa i 56 in itinere, amb una disminució del 10,43% en termes interanuals. El sector serveis concentra el volum més elevat d'accidents en baixa, seguit de la indústria, la construcció i l'agricultura. Del total, 103 accidents han afectat dones i 289 homes, amb 6 casos greus. No s'ha registrat cap accident mortal durant el període i des de la Mancomunitat, Penedès-Garraf, apunten que les empreses disposen i apliquen els plans de prevenció laboral, però que el risc zero no existeix. Junts exigeix calendari i partida per la depuradora de Can Catasús. Junts per Catalunya ha registrat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució per reclamar que el projecte executiu de l'estació depuradora de Can Catasús a Sant Sadurní estigui redactat abans d'acabar el 2026. La iniciativa també demana que en un termini de 3 mesos el govern informi sobre l'estat del conveni signat el 2019, el pressupost executat fins ara i el calendari previst. A més, la formació reclama una partida específica als comptes i coordinació amb l'Ajuntament, la Mancomunitat i l'Agència Catalana de l'Aigua. La diputada Montse Ortiz ha preguntat on han anat els diners pressupostats, mentre que el també diputat Jordi Monell ha recordat que en un context de sequera la infraestructura permetria reutilitzar aigua per la vinya. El Montmell demana explicacions a FCC per haver dipositat els contenidors antics en una zona no autoritzada. El consistori havia autoritzat l'empresa a ubicar aquests contenidors a les finques de Plana Llentia, a la urbanització del Mirador, i de Can Colet a les Pinedes Altes. L'Ajuntament del Montmell ha demanat explicacions a l'empresa FCC, encarregada de la recollida de residus, per haver dipositat els contenidors antics a la zona recreativa de les Pinedes Altes, sense haver rebut cap autorització municipal. El Montmell és un dels municipis que ha iniciat recentment el nou sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents, el que ha comportat la retirada dels contenidors vells de la via pública. Segons ha informat el govern local en un comunicat, el consistori havia autoritzat l'empresa a ubicar aquests contenidors a les finques de Plana Llentia, a la urbanització del Mirador, i de Can Colet, a les Pinedes Altes. Castellví de la Marca celebra el 8M amb un cap de setmana d'activitats sota el lema La màgia de ser dona. La programació començarà dissabte, 7 de març, a 1:15, amb tallers creatius al costat de l'escola. A les 2, la sala de la Societat de la Múnia acollirà un dinar popular amb paella, música i sorpreses. Els tiquets es poden comprar aquest dilluns a la Societat de 7 de la tarda a 9:15 del vespre. Els actes centrals tindran lloc diumenge, 8 de març. A les 12, a la sala de la Societat es farà la lectura del manifest del 8M. Tot seguit es representarà l'obra de teatre Totes podem ser Maria, a càrrec de l'Escola de Teatre Artèria. A la tarda, de 4 a 8, el polivalent de la Múnia acollirà un cercle de dones de la mirada, de l'artteràpia i la gestalt, una activitat que es repetirà diumenge 15 de març en el mateix horari.
Penedès en xarxa. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Tom Vilarrubias, molt bon dia.
Bon dia, bon dia. Sí, sí.
De què ens proposes xerrar avui?
Avui volia fer un programa sobre una planta que no hem fet mai, que jo recordi, perquè he buscat en el... En
els teus arxius.
Quaderno de bitàcora.
Sí.
I no surt. O no surt, o a vegades que faig el programa, normalment el fico a l'ordinador, eh? Clac, 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 i em queda allà. Però a vegades el faig a mà, ja ho veus, que ho
improvises.
Porto a mà... Bueno, vas buscant informació, vas agafant i ja no ho passes a net i no sé, que és a l'espígol.
Molt nostrada.
A l'espígol.
A tothom agrada.
Sí.
Qui més qui menys en
sí,
té,
sí,
no,
sí,
a casa.
Sí, sí, sí. Bé, sí, sí. Perquè és una planta molt, molt fàcil.
És agraïda, sí.
És agraïda i és una planta que sí, que necessita unes coses que són molt clares, però no són fàcils d'aplicar, saps? Perquè hi ha plantes que tenen coses que són molt clares, que també són fàcils, però aquestes quatre coses, escolta'm, has d'un sulfatar, has de tirar, no, com el llimoner, no? El llimoner, tu tens un llimoner, és fàcil, que et faci llimones, tal igual, però si se't gira la truita, llavors comença a tornar-se groc, comença a tenir problemes, i costa tirar-ho enrere. En canvi, aquesta és pim-pam. Aleshores, l'espígol, que en llatí és la lavàndula, és de la família de les lamiàcees, val? I és originària del Mediterrani. Sempre que diem Mediterrani, quan dius l'olivera, dius el margalló, dius, parles de que si asiàtic, que si no sé què, que si ve de Turquia, vaja, que és com que aquí no tenim mai res, saps? Que és com que tot ho van portar. Van venir els grecs, els romans, els no sé qui. No. La lavanda...
És nostra.
Bé, nostra.
Compartida.
És
compartida.
De França.
És francesa?
És francesa. Originàriament, és francesa. Val? Aleshores, actualment es cultiva per tota la costa mediterrània, fins i tot pot arribar a cultivar-se a la Índia. Es pot conrear com a ornamental o, si no, per obtenir les essències. Les essències de l'olor, val? Que es poden fer servir per perfumeria, per medicina o per fer marxar els mosquits, com a antiinflamatori... I aleshores té propietats relaxants, equilibra la pell i aleshores és antioxidant. Porta vitamina A, B1, B2, B3, C, E, àcid fòlic i minerals. Aleshores, per temes de la pell, funciona superbé, pel tema també del col·làgen que porta.
Porta
Val?
Col·làgen?
Sí, es veu com els peus de porc.
Quina troballa, sí, sí.
Sí. Val? Aleshores, el cap del carrer és l'aromàtica perfecta. És perfecta. Per tenir a casa amb una torreta, funciona.
És molt agraïda, sí.
Per plantar-la al jardí, funciona. Amb un terrat, al balcó, a on vulguis, mentre li toqui el sol, funciona. És una planta que funciona perquè és molt rústica. Tu la plantes, no. Tu te'n vas a la muntanya... i la trobes que ha caigut una llavor entremig d'una pedra
i
ha sortit
sobre camí,
i està allà. I vas al cap de 2 anys i continues tan allà, amb aquelles dues floretes que s'han assecat i que t'han tret dues de noves. Val? Per tant, és una planta fàcil de mantenir i que no dona problemes. Els problemes els dona qui la cuida. Perquè normalment els problemes venen per l'excés.
Ens passem de voltes.
Ens passem de voltes. Si contem que hem dit que era rústica, que viu entremig d'una pedra, a ple sol, a les 12 de migdia del mes de juliol, o d'agost, o de juny. De fet, l'any passat va ser el juny, que va fer calor. Escolta'm, això és que funciona. De que no té problemes. Els problemes comencen i ja en parlarem de tot això. Val? Està considerat arbust, diferenciem sempre arbust d'arbre, en què l'arbre és un tronc, és un peu, amb una copa, i un arbust té diverses branques que surten de baix. Per tant, l'alzina no és un arbre, és un arbust.
Si tu dius...
Sí, si tu vas...
Científicament, sí, no?
L'altre és que agafi la gent, li talli les branques de baix i el formi com a arbre. La magnòlia és un arbust. Com es diu, aquests que planta ara l'Ajuntament, la prunera, aquesta... És un arbust. la prunera aquesta que fa la fulla, el prunus pisardi, que fa la fulla vermella, això és arbust, considerat arbust, la pistàcia. L'altre és que nosaltres agafem, o les truanes, agafem un tronc i pim-pam, fem la boleta a dalt. Aleshores, la lavanda és un arbust de fulla persistent de color gris, la fulla de color gris, i és en forma lanceolada i dentada. I a dalt fa com una... s'eixampla una miqueta. I pot arribar fins al 1,50 m d'altura. Un tronc llenyós i les flors són amb inflorescència. Inflorescència i fa aquelles floretes blaves que precisament no és una flor espectacular que diguis, uah, com la de la clívia, no? Quan surt la flor de la clívia, surts allà i, coi, quasi t'has de posar les ulleres de sol, no? És maca per la seva senzillesa, per lo simple que és. I a més de que és simple, fa aquella olor.
Clar, és el seu punt fort, no?, l'aroma.
Exacte. Aleshores, l'olor que té és un olor que és olor d'estiu.
Olor d'estiu, sí? No ho havia pensat mai.
Fa com olor d'estiu, de primavera.
De net.
De net, de frescor, val? Aleshores, saps el que em recorda a mi més? La colònia que feia el meu tiet. El meu tiet feia colònia. I me'n recordo que era una colònia fresca. De fet, hi havia una colònia que era la lavanda, no?
És veritat.
Val? Després, que hi afegeixin més coses i que tal, ja és un altre tema. Però l'olor de lavanda per fer colònia, vamos, és l'olor del dematí, del sol, de la primavera, de l'estiu, el bosc, saps?
Sí, sí, un clàssic.
Sí, una vegada vaig fer un curs per uns nens que teníem com una associació sense ànim de lucre que es deia Els Talls, allà a Vilobí, i llavors venien escoles de nens i els ensenyàvem les plantes aromàtiques. Clar, tu vas allà amb el plan de sorprendre'ls, no? I llavors hi havia lavanda, hi havia romaní, hi havia també la flor de Sant Joan, que són olors potents. I els hi feies olorar i pensaves, oh, que et diran, oh, quin... Els hi feia fàstic.
No els hi agradava?
No els hi agradava. Imagina't fins a quin punt ens estem allunyant el...
Clar, no tenen els records que tenim altres generacions, no?
O els records, o no sé... Jo penso que a vegades les colònies que hi ha ara són tan potents que aleshores totes aquestes coses queden com per sota. Quan et passa algú pel costat que s'ha ficat aquella que està de moda, que és que... A mi se'm talla la... Penses, conyo, tio, però si això precisament...
Modera't, no? Modera't.
Sí, 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 sí. Val, aleshores, anem a cultivar-la. La volem cultivar, val? Aleshores, si la volem cultivar, necessitem una terra sempre alcalina. Terra que tingui, que sigui calcària.
Com la d'aquí, no?
Com la d'aquí, o, per exemple, la zona aquesta del sud de França. Sur de França, tocant cap a Itàlia, eh?
Aquells camps immensos d'espígol.
Sí, les baixades dels Alps cap a Marsella. Les Calanques, tota la zona aquella, val? Aleshores, necessita una terra alcalina, perquè necessita un pH elevat. En el cas de que la nostra terra sigui àcida, aleshores haurem de fer-hi una esmena. Una esmena vol dir ficar algo que ens canviï el pH. Quan tenim un pH que no ens funciona, l'arreglem posant calç. I llavors això ens fa pujar el pH.
Això es fa una sola vegada o s'ha d'anar fent periòdicament?
Home, l'has d'anar mirant. Sí, perquè la calç, vulguis que no, si anem... És a dir, si tenim un pH, una terra amb un pH una mica àcid, val? Aleshores, la terra sempre, si és àcid, és o perquè plou, o perquè l'aigua que tires ens canvia el pH, o simplement perquè és àcid. Si ho canviem i ho anem regant, o el que sigui, aquesta calç es va desfent i també va marxant. Aleshores, ho haurem d'anar una mica arreglant, val? I aleshores, si és amb una torreta... també ho haurem d'anar controlant. En teoria, per aquí el Penedès, com que les aigües de pou o les aigües que fem servir ja tenen molta calç, més o menys ens anirà funcionant. No ens ha de donar problemes. El problema que tenim al Penedès és l'argila. Perquè l'argila ens provoca precisament el que és més complicat de la lavanda, que és l'excés d'humitat. És el que és més important i és on tenim que parar atenció. El drenatge. El drenatge. Un excés d'humitat el que ens provoca és la podridura del tronc. Aquesta podridura del tronc ve donat perquè allà on hi ha, on acaba l'arrel i comença el tronc, que en diem el coll de la planta, hi ha un fong que es diu fitòftora, que fa podridura de coll. I la fitòftora, quan troba la humitat i troba matèria orgànica, festa major. Clar, jo ara me'n recordo quan van començar, quan sortien els jardiners, hem de plantar plantes autòctones. Plantes autòctones, vinga, plantes autòctones. No va funcionar. Quasi mai. Quasi mai, direm quasi.
Vols dir l'arbrat públic, no?
Bueno, amb un jardinet.
En general.
Jardinet, aleshores...
Perquè hi ha rec.
Bueno, i una, es plantava una olivera mediterrà. Clar, escolta'm, llavors anem a fer-ho el completo. A sota l'olivera ficarem el romaní, ficarem la farigola, ficarem l'espígol...
I ja ho tenim.
I llavors, a dos pams, la gespa. Saps?
Que ja tenim aigua.
Clar, ja tenim el jardí mediterrà, tu. M'entens? Un jardí mediterrà fet més per l'estètica que no pas per la funcionalitat de tot plegat, perquè estàvem trencant tots els esquemes o tot el que necessiten aquelles plantes. Què passava? El romaní ens creixia un romaní de metro i mig. Vinga a tallar romaní. I amb 2-3 anys aquell romaní, i a vegades no arribaven ni els 2-3 anys, es podria. Agafaves així i el treies, s'arrencava sol. L'espígol, el mateix. I la farigola, el mateix. Val? Aleshores, en el cas de la lavanda, que seria molt semblant al del romaní, aquest drenatge i aquest excés d'humitat ens porta als fongs, i aleshores, a part dels fongs, el que fa és que si aquí no seria tant perquè no fa tan fred, en el cas de que quedi molta humitat i es geli, perquè fa fred a l'hivern, aleshores ens mata les arrels. Ja tenim el completo. Pim-pam, i el contenidor.
Adéu, espígol.
Ah, exacte. Si allà on plantem tenim problemes de drenatge, com podem mirar, com podem saber-ho? Quan fem el forat a l'hora de plantar, tirem aigua.
Aviam què passa.
I l'aigua ha de marxar. Si ens queda un ratet entollat, problema al canto.
No posis espígol.
Ah, exacte. Aleshores, com podem arreglar això? Això ho arreglem o afegint arena de riu, però de granulometria grossa, eh? No val fineta, d'aquella de paleta, que és passada pel sedàs. Si no és arena de riu, que ha de tenir, diríem, peces, els trossos han de ser de 0,4, una mica grossos. O, si no, també el que ens funcionarà molt bé és afegir arlita.
Què és arlita?
Arlita és argila expandida. Són boletes d'argila que ho passen per un forn, i amb la temperatura molt alta fa pum, com que explota i queda com una bola, que no pesa gens. Això es fa servir amb els paletes, ho fan servir per aïllar o per barrejar-ho amb el ciment quan necessiten baixar el pes d'una estructura. En vez de grava, fiquen arlita. Aleshores, l'arlita, un sac d'arlita, és relativament barat. Aleshores, el que té l'arlita és que té molts poros, i els poros aquests ens serveixen perquè hi hagi adob, perquè quedi a l'adob. És a dir, l'aigua baixa, ens renta l'adob, queda agafat dintre de la boleta aquesta i ens queda allà. I llavors, a més, ens deixa circular l'aigua cap avall, amb el que ens baixa la humitat del terra. Val? En el cas de les torretes, doncs, quan plantem la torreta, ho fiquem grava al cul de la torreta i de tant en tant revisar els forats aquells perquè vagi marxant. No regarem mai sobre mullat, mai. i evitarem que l'aigua toqui el tronc. Vol dir que a l'hora de plantar-ho a terra farem com una... com feien els socs que fan els hortelans, quan feien un hort, feien un soc i regaven pel soc, perquè l'aigua no mullés la planta, per evitar enfermetats. Doncs el que farem quan ho plantem en un jardí és, com dir-ho així una mica vist, com un volcà. Fem com un volcà i aleshores plantem la planta al mig. Aleshores reguem pel voltant i que l'aigua no toqui el tronc. I amb un cop a la setmana n'hi ha d'haver prou. No cal complicar-se més. Aleshores, important també respectar el marge de plantació, perquè si fiquem les plantes molt juntes ens genera la humitat a sota. Igual que no plantar-ho sota un arbre, com fèiem abans de plantar-ho sota una olivera, que a més una olivera és un arbre que és baixet i costa que entri el sol. Aleshores, allà, més humitat. Ja hi som. Respectar el marge de plantació i el sol directe. Si no respectem el marge de plantació, no li toca el sol tot el dia. Aleshores, a l'adobat és molt poc exigent. Com més abon ho posem, menys olor.
Què dius?
Claro. Sí, sí, sí. Aleshores, en cas de torreta, que les torretes sí que tens que anar afegint adob perquè la planta no pot anar a buscar, el que hem d'anar posant a la torreta de tant en tant és una mica de... quan reguem una miqueta d'adob líquid. Ja està. Poda, important. Poda. Al començament de la primavera podarem, si no ho fem al començament de primavera, ho farem a la tardor. També ho podem fer les dues vegades. Podar principi de primavera i a final de quan ve la tardor, agafem, retallem i llavors també podem collir les flors. Aleshores, sempre fer-ho o abans o després de l'època de floració. I no tallarem mai més de la meitat de la planta. Perquè aleshores, com que el tronc és llenyós, aquí ja no brotarà o li costarà. I això passa molt, sobretot amb jardins, amb que estan regant, estàs posant una terra molt bona, aquella planta ens creix molt, i quan vas a podar i que tallis la meitat, la planta ja ens ha crescut, ja ha lignificat, i a vegades sí que treu brotets, però ja es deforma. Aleshores és una mica com anar fent boletes, anar fent com uns nuvolets, a la primavera i a la tardor.
Si volem les flors, quan les collim?
A l'estiu. A l'estiu, quan floreix. Estiu.
Però floreix més d'una vegada, no, l'espígol?
Bueno, va traient.
Va fent.
Va fent. Sí que fa una florida més grossa, eh? Però si tu retalles, ell el que vol és fer flors. Vol reproduir. Si tu els hi treus, en traurà més. No traurà igual i la mateixa quantitat. Però jo normalment, clar, el xulo és quan ve la tardor que et fan podar jardins i llavors tens l'espígol allà i agafes uns bons ramats d'espígol.
I... t'esperes a que la flor estigui seca?
O jo vaig quan em paguen, saps?
I funciona igual, no? Si la seques i la guardes.
Si la seques... home, sí, sí, de fet sí. De fet sí. Sí que segurament... clar, jo no la faig servir per treure olor. Segurament la gent que fa això et dirà no, s'ha de secar, però llavors si s'asseca va caient... vull dir, és una inflorescència
sí,
que va pujant amunt
saquets.
I va... sí.
Llavors la deixo secar allà dins el saquet, queda allà dintre la mica que perd, i la poses a l'armari perquè faci bona olor.
Sí, i el que a vegades he pensat és de fer colònia, saps?
Això ja és de màster.
No, que va, no, això serà, deu ser fàcil. No,
no, no crec.
No pot ser tan difícil.
No sé.
No, el tema és aconseguir dissoldre l'oli essencial i treure'l d'allà dintre. Aleshores, no sé si és amb oli essencial o deixant-la macerar amb alcohol o una cosa d'aquestes. Alcohol vínic, suposo, perquè l'etílic porta aromes, també. No ho sé. Ha de ser interessant.
És un camp a explotar.
Clar, perquè portes... A mi em fa ràbia, eh? Em fa ràbia això. Que portes una furgoneta plena d'espígol fins a les orelles. Però plena fins a dalt. I aleshores dius, ara ho he de llançar? He de llançar aquesta olor? He de llançar... Ara el que he aconseguit és per exemple, quan arranques un espígol o un romaní que queda aquella part que és la part llenyosa, que tu la talles i queda com un bonsai, amb allò faig làmpares. Sí, ara hi ha aquelles bombilles que són així de color groc,
sí,
que tenen aquells filets que són curioses. Sí, sí, tinc un...
I li plantes una bombeta
allà. Li planto allà al mig de l'espígol. Sí, però, bueno, clar, el problema és que cada vegada que trec un tronc o trec alguna cosa, penso, hòstia, això podria fer una làmpara. I ara mateix tinc el graig...
Ple d'idees, no?, que no han prosperat
encara. Ple de troncs i de fustes i de boletes i de no sé
esperant
què...
Esperant el moment.
Esperant el moment per... Bueno, ara amb les pluges, les últimes, el gener no, perquè ja vaig estar liat amb altres coses i em vaig buscar recursos. Però ara que ja tinc... que fa 2 setmanes que va ploure, em sembla, vaig fer 6 làmpares, però guapes, eh? Sí, sí, sí.
I les comercialitzes?
Bueno, com que he demanat el kit digital i m'he de fer una pàgina web, faré pàgines web de les làmpares.
I si no les poses a l'Insta, ton jardiner?
Sí, sí, sí. Sí, el que passa que per l'edat que tinc aquestes coses no sóc, com es diu...
Hàbil.
No hàbil, persistent... no tinc l'hàbit.
No ets disciplinat?
No. Vaig començar a fer allò de vídeos de l'hort i tal i qual, i quan em vaig tenir 10 ja allà va quedar. I amb això és com amb tot, has d'estar allà. Has d'estar renovant, traient, i és algo que també...
Demana molt, sí, sí. Són hores.
Sí, sí. Sí, a vegades estàs podent alguna cosa i dius, hosti, això ho hagués pogut gravar i enviar-ho. Però és que ara és tal la informació... que hi ha de tios podant, de tios serrant, de que li cau el tronc a l'escala,
sí,
de que no sé què...
Tens 20.000 tutorials per cada cosa que vols saber com es fa.
Evidentment, i a més, és com que la gent cada vegada sembla com que busqui coses més. Vull dir, si no cau el tronc sobre l'escala i el tio es fot dalt a baix...
No mola.
O les motosserres li talla la cama, saps? Hosti, saps? No sé. Però també un tio l'altre dia deia que el sentit de la vida era la transmissió del coneixement, no?
Ja.
Llavors també dius, bueno, pues igual
contribueixo.
Pues ja contribueixo amb el programa de ràdio, transmetint coneixement, però amb els vídeos de l'Instagram, de moment,
ja
fins
farem,
que no...
Ja farem xarxes per tu.
Exacte.
Tom Vilarrubias, sí. Moltes gràcies, que vagi bé la setmana.
Vale, adéu, bon dia.
Penedès en xarxa.